Continguts en xarxa.
Vous avez été boxeur avant longtemps, vous avez exercé ce métier très longtemps. Enfin, ce métier, c'est...
Non, pas très longtemps. Enfin, c'était... Oui, c'était pas un métier, je faisais ça en amateur. Moi, j'ai pas été... jamais été boxeur professionnel.
Et vous auriez désiré l'être?
Oui, à une époque, oui. Quand j'avais 17 ans, je rêvais de devenir un grand champion. Et j'allais chez Pierre Dupin, à la Via Club. J'avais un camarade, Maurice Hauzen, qui maintenant va faire le championnat d'Europe des poids welter.
Et pourquoi vous vous êtes arrêté?
Je me suis arrêté parce que il faut vraiment aimer ça à fond et faire beaucoup de sacrifices. Et moi, il est arrivé à un âge où justement j'ai eu d'autres ambitions et je n'avais pas envie de me priver dans la vie de beaucoup de choses. Et pour vraiment réussir dans la boxe, il faut se priver de pratiquement tout. Et je trouve que, comme j'aimais également à ce moment-là déjà aussi le théâtre, j'ai trouvé que le théâtre c'était quand même plus facile et moins dangereux que la boxe, ça faisait moins mal. Enfin, il y a des coups durs moraux. Mais tandis qu'à la boxe, il y a les coups physiques et les coups moraux. Alors, j'ai choisi juste les coups moraux.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del cinema a la xarxa. L'espai d'avui està dedicat a l'actor francès Jean-Paul Belmondo, que va morir el 6 de setembre passat a l'edat de 88 anys. Abut de Souffle i Pierrot del Boig de Godard, o La Chiocara de Sica, La Sirena del Mississippi de Truffaut, o La Biaca de Bolognini, un home qui me ple de Lelouch, són alguns dels seus films. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Víctor Alexandre. Víctor, com estàs?
Hola, Maria Bragós. Molt bé. Tu?
Molt bé també. Amb moltes ganes de que ens expliquis coses. Doncs quan vulguis, per on vols començar?
Doncs mira, aquesta veu que escoltàvem al començament del cinema a la xarxa era la de l'actor francès, com has dit, Jean-Paul Belmondo, que ens ha deixat recentment. Concretament va morir el 6 de setembre passat, a l'edat de 88 anys, a casa seva de París. I ell, anys enrere, havia patit un ictus, però s'havia refet. Aquí nosaltres el que fèiem era escoltar-lo en una entrevista que a ell li van fer l'any 1961, quan tenia 28 anys, per tant era molt jove, i explicava doncs, que ell, quan encara era més jove, s'havia sentit atret per la boxa. I a més l'havia practicat una mica, però no ho havia fet com a professional, sinó només com a aficionat. En aquella època, quan ell practicava una mica la boxa, tenia 17 anys, per tant era encara un adolescent, i somiava arribar a ser campió de boxa. I va entrenar amb alguna gent de prestigi del seu país, de França, però ho va deixar perquè la boxa, així ho deia ell, és molt esclava i et demana molts sacrificis i ell també volia fer altres coses. Això és el que deia en el tall que nosaltres hem escoltat. Ell volia ser campió de boxa, la boxa exigia sacrificar-ho tot, és un món molt absorbent, i aleshores ell va començar a actuar com a actor i va trobar que interpretar era molt més fàcil i menys perillós que boxejar. I va escollir interpretar. Belmondo entra en el cinema després d'haver fet alguns papers en el teatre i són aquests papers els que el porten després al cinema. El cinema ell hi entra a l'edat de 23 anys, però, esclar, té la immensa sort, que quan en té 26, 27 més o menys, Jean-Luc Godard el selecciona per treballar al costat de Jean Seberg en una pel·lícula especial, molt especial, i una pel·lícula clau del moviment de la Nouvelle Vague. I posteriorment aquesta pel·lícula esdevé important de la història del cinema. El títol original francès és Abut de Souffle, que vol dir sense alè. Però a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Al final de la escapada. Aquesta és una de les escenes del film amb un diàleg entre Belmondo i Ginsberg als Camps Elisis de París.
¿Te apetece acompañarme a Roma? Sí, es una tontería, te quiero. Quería volver a verte para saber si verte me gustaría.
¿De dónde viene? ¿De Monte Carlo?
No, de Marsella. Estuve el sábado y el domingo en Monte Carlo, tenía que ver a un tipo. El lunes te llamé desde Marsella.
El domingo y el lunes no estuve en París. New York Herald Tribune.
Te compro uno.
Muy amable. ¿Qué hace aquí si detesta París?
No he dicho que lo detestara. He dicho que tenía muchos enemigos.
Entonces está en peligro.
Sí, estoy en peligro. ¿No quieres venir conmigo a Roma, Patricia?
¿Y qué vamos a hacer allí?
Ya veremos.
No, tengo muchas cosas que hacer en París, Michel.
¿Y ahora qué haces? ¿Subir o bajar los campos?
¿Qué son los campos?
Los campos Elíseos.
Ah.
Tengo que ir a la avenida Jorge V.
Vale, te dejo.
Venga, acompáñame.
Solo hasta esa calle.
Ens explicaves que la escena té lloc als Camps Elisis de París, però fa gràcia perquè ell li parla de los campos i ella no sap ben bé que li parla dels Camps Elisis.
Sí, bé, es dona la circumstància que, bé, a més a més, sense saber que era nord-americana, i aquí fa un paper de noia estrangera, però sí, clar, l'escena està rodada allà, representa, i ella és una repartidora, bé, una venedora del diari, em sembla recordar que era el New York Herald Tribune, em sembla, ara no recordo. I el guió de Wood de Souffle era de Jean-Luc Godard i de François Truffaut, de l'altre director, d'en François Truffaut, que en aquella època Godard i Truffaut eren molt amics, molt amics. Però després es van barallar i van partir peres. I, de fet, va ser Godard qui va partir peres, qui va tallar l'amistat amb Truffaut per discrepàncies, no personals, sinó sobre principis cinematogràfics de cadascú. És a dir, Godard en tenia el cinema d'una manera i Truffaut en tenia d'una altra. I aleshores Godard va pensar que Truffaut no era prou trencador i va partir peres amb el seu amic. Però això és una anècdota, eh? A partir d'aquest film de Wood de Souffle, el nom i la carrera de Jean-Paul Belmondo va agafar ja un camí ascendent que el va convertir en un dels actors més famosos de França i de retruc d'Europa també. Belmondo era fill d'artistes, el seu pare era escultor i la mare era pintora, i la seva entrada en el món del teatre va ser de molt jove, cursant estudis d'art dramàtic. Una obra que va fer, per exemple, va ser La Bella Dorment, on Belmondo feia el paper de príncep, però, esclar, com he dit, és el Godard qui el converteix en un actor carismàtic amb Wood de Souffle, que li dona, poc després, un altre personatge singular, a més, que l'has esmentat al començament, que és Pierrot el Boig, al costat d'Anna Karina, que era la companya de Godard. Entremig d'aquestes dues pel·lícules, Wood de Souffle i Pierrot el Boig, Belmondo havia fet A tot risc, de Claude Sautet, amb Lina Ventura i Sandra Milo, un film basat en la novel·la de José Giovanni. També havia fet Moderato Cantabile, de Peter Brook, al costat de Jean Moreau, basat en la novel·la de Marguerite Tirà. La Xochara, de Vittorio De Sica, al costat de Sofia Loren, basada en la novel·la d'Alberto Moravia. També va fer L'estafadora, de Marcel Ofuls, amb Jean Moreau. L'home de Rio, una pel·lícula molt divertida, d'aventures, de Philippe de Broca, amb la meravellosa François d'Orléac. Una nova pel·lícula en Godard, Una dona és una dona, al costat novament d'Ara Karina. I finalment, l'any 1965, Pierrot el Boig, i aquest n'és un fragment.
Se compadecerán de nosotros si encontramos las palabras adecuadas.
Sí, pero ¿cuáles?
Eso no importa. La caída de Constantinopla o la historia de Nicolás de Stael y su suicidio, no lo sé. O aquella de William Wilson, que se había cruzado con su doble por la calle y lo buscó luego para matarlo. Y una vez lo mató, se dio cuenta de que se había matado a sí mismo y que el que quedaba era su doble.
Muy bien, hasta puede que nos den algo de dinero.
Marianne, que tenía los ojos iguales que Aucassin y Nicolette, les contó la historia del joven y apuesto Vivian, sobrino de Guillermo de Orange, muerto en la llanura de los Alicant a manos de 30.000 sarracenos. Su sangre corría por 1.000 heridas y combatía solo, pues había jurado no retroceder jamás. Oh, joven y dulce sobrino, ¿por qué una promesa tan noble y tan dura?
Ferdinand les contó para empezar la historia de Guillem, pero no lo escucharon. Entonces se puso a hablar del verano y del deseo que tienen los amantes de respirar el aire tibio de la noche. Y les habló del hombre, de las estaciones, de los encuentros inesperados, pero les dijo que nunca preguntaran acerca de lo que fue primero, si las palabras o las cosas, ni de lo que vendría después.
I quin fragment més intrigant, no, Víctor? A més, amb aquest final de diu que no sabia que venia després.
Bé, la pel·lícula té un desenvolupament dramàtic, eh? Dramàtic. Sí, és una pel·lícula molt especial. Es va estrenar, recordo que es va estrenar en cinemes d'art i assaig, que en aquella època eren pel·lícules en versió original i, diguéssim, que s'apartaven una mica del circuit comercial tradicional. Però va tenir... Bé, va anar molta gent, a veure-la, molta gent. Jean-Paul Belmondo va ser un actor emblemàtic de Godard. Era un actor que li agradava molt a Godard, però va treballar també amb altres directors. Només va treballar amb Godard, però, esclar, amb altres directors molt bons. Són, en definitiva, directors que li van donar papers que li van permetre, doncs, lluir-se i posar-se al públic a la butxaca, perquè semblaven una mica fets a mida. Perquè, a veure, Belmondo no era un home pròpiament atractiu físicament. Era atractiu, però per la seva personalitat. No era un Paul Newman, diguéssim, no? Tenia un atractiu ell amb si mateix, amb la seva personalitat, el que desprenia, d'un pinta simpàtic, no? I ell va treballar diverses vegades amb Jean-Pierre Melville i Jean Becker, i també amb Louis Malle o François Truffaut. Amb Truffaut va fer La sirena del Mississippi, al costat de Catherine Deneuve, en què sembla que va tenir una relació sentimental. De fet, Belmondo va procurar tenir sempre que podia tenir relacions amb totes les actrius en qui treballava, i també amb moltes de les que no treballava. Va tenir relacions amb Claudia Cardinale, amb Brigitte Bardot, amb Gina Lollobrigida. Dues parelles seves de Belmondo van ser Ursula Andress i Laura Antonelli, dues dones precioses. I el 1989, quan tenia 56 anys, va iniciar una relació de parella amb la ballarina belga Nati Tardivel, que era 28 anys més jove que ell. I es van casar, i ella va tenir cura d'ell, sempre, fins i tot quan ell va tenir un ictus, ella va estar al seu costat. Però 6 anys després, ves per on, ell es va enamorar d'una altra dona, una dona que era ex-conilleta de la revista Playboy. I aleshores es va divorciar de la Nati Tardivel i va iniciar la nova relació, que va anar pel pedregar, no va anar bé. Cinematogràficament parlant, Jean-Paul Belmondo ens ha deixat, doncs, una filmografia molt llarga, molt, perquè va treballar més de 50 anys, imagina't, com a actor. I durant aquest temps, doncs, va fer una vuitantena de pel·lícules. Clar, no totes eren grans pel·lícules, perquè quan treballes tant és difícil que tot el que fas sigui or. Però va tenir la sort, com he dit, de trobar-se de molt jove amb Godard i d'estar en el lloc adient en el moment adequat. I bé, Jean-Paul Belmondo va morir, ja ho hem dit al començament, el 6 de setembre passat, a l'edat de 88 anys. 3 dies després de morir, el govern francès va organitzar un acte públic en el seu honor, al qual va assistir-hi moltíssima gent, amb la presència del president Emmanuel Macron, que va definir Belmondo com un heroi nacional. Nosaltres li direm adeu escoltant una cançó homenatge que Melody i Pierrot Lunisson li van dedicar. La cançó és molt maca, molt, i es diu Au revoir, monsieur l'acteur. Adeu, senyor actor.
Traverser le temps sur nos écrans. Par ton talent, ton jeu d'acteur. Du gentleman au baroudeur. Tu as fait vibrer des milliers de cœurs, de Français ou d'ailleurs. En comédien, de commissaire à voleur. Au revoir, me pour revoir Monsieur l'artiste, pour revoir Monsieur l'acteur. En joie immense, en grosse frayeur, au grand plaisir, au petit bonheur. Ta famille du cinéma ou de cœur, t'envoyant ces quelques notes, des millions de fleurs. Repose en paix, monsieur l'artiste. Repose en paix, monsieur l'acteur. Au revoir, monsieur l'artiste. Au revoir, monsieur l'acteur. Au revoir, monsieur l'artiste. Au revoir, monsieur l'acteur.
Continguts en xarxa.